Bon dia, com esteu?
Bon dia de boires matinals. El darrer dia de mes comença amb elevada humitat, núvols baixos i algunes boires, però el temps serà més assolellat la segona meitat del dia.
Bon dia, com esteu? Són les 8 del matí d'avui, dimecres 31 de gener de 2024, darrer dia de mes. Avui a Castell d'Aro, Plats d'Aro i S'Agaró veuran sortir el sol justament d'aquí a un minut i ara mateix estan a una temperatura de 7 graus. Continuarem sota aquesta dinàmica anticiclònica, que això implica la presència de núvols baixos i mitjans a la troposfera, boires de matinada i durant les primeres hores del matí i en general més clarianes i estones de temps més assolellat durant la segona meitat del dia. Jo sóc la Maria Alzina i això és el Supermatí, l'informatiu comarcal de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell i que també podeu escoltar en emissió a Ràdio Bisbal. I ara entrem en matèria perquè 11 municipis del Baix Empordà entraran en fase d'emergència per sequera aquest dijous. A més, hem de destacar la detenció a Flaçà del presumpte autor de l'assassinat de la dona de Torroella de Montgrí. I, a més, també parlarem del nou hotel que està previst que es tiri endavant a la zona d'Aigua Xalida, aquí a Palafrugell, i totes les protestes que hi va haver ahir en el ple, en el ple municipal amb els ecologistes que hi van assistir. A més, avui parlarem amb la formadora de la plataforma Vincle, Èlia Pagès, sobre els tres cursos de català que s'estan impulsant a Calonge, Ullà i Flaçà. I, com cada dimecres, també parlarem de bon menjar i bon beure amb la Laia i l'Eduard d'Un Mos Un Glob. De seguida ho repassarem tot. Abans, però, hem de saludar els periodistes que ens acompanyen com cada matí. Primer de tot, saludem a la Carla. Bon dia, Carla.
Bon dia.
També tenim a la Paula Camps. Bon dia, Paula.
Hola, bon dia.
I també tenim en Dani. Bon dia, Dani.
Bon dia.
I dit això, comencem amb el repàs dels principals titulars de les notícies del Baix Empordà. I és que, com explicàvem, 11 municipis del Baix Empordà podrien entrar en fase d'emergència per sequera aquest dijous. Paula.
El govern català ha convocat per aquest dijous 1 de febrer la Comissió Interdepartamental de Sequera per declarar l'emergència al sistema Ter Llobregat.
I ahir va sortir aquesta informació i és que han detingut a Flaçà el presumpte autor de l'assassinat de la dona que van trobar morta a Torroella de Montgrí. Carla.
El detingut és la parella de la dona que va aparèixer morta en un camí de la Gola del Ter. A més, el dilluns al vespre, desenes de persones es van concentrar davant l'Ajuntament de Torroella per reclamar justícia per la veïna assassinada.
I el nou hotel Aigua Xalida tira endavant, tot i les protestes dels ecologistes. Dani.
Ahir al vespre es va fer el ple de Palafrugell d'aprovació inicial dels plans urbanístics que permetrien la construcció d'un nou hotel entre Tamariu i Aigua Gelida. La proposta va tirar endavant tal com es preveia amb els vots del govern, Junts i Vox i la negativa d'Esquerra i els Comuns. Una trentena de persones van manifestar el seu rebuig al projecte convocades per SOS Costa Brava.
I una empresa d'Ullà reomple piscines amb aigua de mar i ja té llista d'espera. I és que davant de l'agreujament de la sequera, com explicàvem, i les restriccions a les piscines que suposarà aquesta imminent entrada en fase d'emergència, la solució per poder banyar-se en bon temps passa per omplir-les amb aigua de mar. I ja hi ha particulars, comunitats i també negocis com ara hotels que ja hi aposten. I és que això ho testimonia l'empresa Aquamarina Costa Brava, que té la seva seu a Ullà, que ha començat a omplir piscines amb aigua captada directament des d'un vaixell al litoral de l'Alt Empordà. La transporta en cisternes de 24.000 litres i, com explica la seva sòcia fundadora Judit Puig, molts motors ja estan preparats per suportar-ne la salinitat. En plena temporada baixa aquamarina ja té més d'una vintena de peticions i la llista d'espera creix cada dia. I localitzen 1.250 artefactes explosius sense explotar a les comarques gironines. Carla.
La suma de la troballa d'artefactes explosius sense explotar al conjunt de Catalunya arriba als 8.250 artefactes. L'any 2014 va ser l'any en què es va fer la recollida més gran d'artefactes sense explotar.
I ja està en funcionament la nova deixalleria municipal de Calonge.
Quan passin unes setmanes de funcionament de la nova deixalleria municipal de Calonge, es podrà accedir a la deixalleria com a àrea d'emergència 24 hores als 7 dies de la setmana.
I més enllà del Baix Empordà estan passant coses, com que l'amnistia s'ha encallat al Congrés dels Diputats després del no de Junts per Catalunya en la votació final que es va fer aquest dimarts. I és que la llei ha quedat tombada per la majoria absoluta que sumen les dretes i Junts, que ha complert l'amenaça i s'ha oposat a l'aprovació. El seu argument és que la llei, amb el text actual, no té garanties perquè acabi beneficiant tots els independentistes perseguits, començant pel líder de Junts, Carles Puigdemont. El resultat final és de 179 vots en contra i 171 a favor. El no per majoria absoluta deixa l'amnistia en una nova via. Ara reobrirà la negociació, que s'allargarà diverses setmanes, i si hi ha acord es tornarà al ple perquè es torni a votar. A més, hem de destacar que la mascareta deixarà de ser obligatòria als centres sanitaris i sociosanitaris aquest dimarts, ha deixat de ser-ho aquest dimarts a la mitjanit, i és que el Departament de Salut ha decidit suprimir-ne l'ús obligatori tenint en compte la millora de la situació epidemiològica general, segons han informat aquest dimarts en un comunicat. Tot i això, se'n continuarà recomanant l'ús en alguns casos, com a persones amb símptomes compatibles amb malalties respiratòries, si estan en espais compartits o mal ventilats, o si entren en contacte amb persones vulnerables, i també a les residències o centres sanitaris si hi apareixen símptomes. La mesura es va començar a aplicar el 9 de gener davant l'empitjorament de la situació dels casos de malalties respiratòries. També hem de destacar que Hugo Mallo anirà a judici acusat d'abusar sexualment d'una treballadora de l'Espanyol abans del partit de Lliga que va enfrontar el Celta i el conjunt català l'abril del 2019. Així ho ha avançat el diari AS, i és que la vista serà al jutjat penal número 19 de Barcelona el 19 de juliol, després que s'ajornés la citació inicial el 25 de maig del 2023. I és que l'exjugador del Celta, actualment a les files del Porto Alegre brasiler, hauria comès el delicte instants abans del maig, durant la salutació dels equips, quan hi havia la mascota dels blanquiblaus. Doncs veurem com acaba aquest cas. I ara és hora de conèixer la previsió del temps amb l'Albert Aparicio. Bon dia.
Bon dia.
Amb quin temps ens acomiadem avui del mes de gener?
Darrer dia del mes i continuarem sota la dinàmica anticiclònica, que això implica la presència de núvols a nivells baixos i mitjans de la troposfera, boires de matinada i primeres hores del matí, i en general més clarianes i estones de temps més assolellat durant la segona meitat del dia. Ens acomiadem del gener sense pluja. Enguany aquest mes hem acumulat entre 12 i 20 litres per metre quadrat al Baix Empordà, en bàsicament dos episodis de precipitació els dies 10 i 19 de gener. Pluja escassa, però tampoc es pot demanar més per ser hivern, que és una estació climatològicament seca al litoral mediterrani, amb predomini de les altes pressions com les que estem tenint aquests darrers dies. Avui, pel que fa a temperatura, la mínima s'ha situat entre els 3 i 5 graus al Baix Empordà i la màxima rondarà els 16 graus. Dijous, amb formació de núvols baixos i algunes boires a l'inici, també cap a la tarda i final del dia, i temps més assolellat les hores centrals del dia, amb temperatura diurna que demà serà força més elevada i podrà fregar els 20 graus de màxima.
Doncs acabem un gener que finalment ha estat més plujós del normal, tot i que ens trobem en època hivernal. Moltíssimes gràcies, Albert, pel temps, i esperem que arribi més aviat que tard la pluja que ens fa falta. I el comentari d'avui ens el porta en Dani Chicano.
No sé si heu anat mai al Gran Museu de la Màgia de Santa Cristina d'Aro. Si no ho heu fet, us en recomano la visita de manera fervent. L'il·lusionista Chevy, que durant molts anys també va ser conegut com a Mac Chevy, durant tota la seva dilatada carrera artística, ha anat acumulant un seguit de material que explicaria per si sol el transcurs de l'àmbit de la màgia al nostre país com a mínim dels darrers 70 anys, a més de disposar d'una col·lecció d'autòmates espectacular, la gran majoria dels quals encara es troba en perfecte estat i funciona sense problemes. El Gran Museu de la Màgia està ubicat en una masia catalana de tres plantes i un cos annex. La sensació en entrar-hi és indescriptible. Sembla un món paral·lel, és tot bigarrat, a per tot arreu on dirigeixes la vista hi ha objectes, quadres, cartells, figures relacionades amb la màgia, amb l'art de l'engany visual. El discurs museogràfic és un pèl dispers, certament, però la gràcia de la visita és que és guiada pel mateix il·lusionista, que no s'estalvia els detalls sobre cadascuna de les peces per les quals li pregunten els visitants. És aleshores quan t'adones de l'amor i la passió en què en Chevy ha viscut i viu encara la seva professió. És un magnífic narrador, un storyteller, en dirien avui, un explicador d'històries. I també és aleshores quan t'adones de la dimensió gegantina que ha tingut aquest artista des de principis dels 70 a finals dels 90 del segle passat en el món de l'espectacle. Ens són testimoni múltiples imatges de les seves gestes i dels artistes i les personalitats amb les quals es relacionava, enmarcades i penjades a les parets del petit auditori de la Masia, on en Chevy fa un espectacle per tancar la visita. Si ell no hagués recollit tots aquests objectes i s'hagués convertit en el colossal col·leccionista que és, tot aquest material hagués passat avall. Però l'il·lusionisme encara és menys tingut com un gènere menor en l'àmbit de les arts, de manera que el suport institucional que rep la iniciativa té d'alguna honrosa excepció, és més aviat escadusser, per desgràcia. Aneu a visitar el museu. Us asseguro que quedareu ben parats.
Per qui no ho hagi fet encara, tota aquesta recomanació que ha fet en Dani Chicano es pot recolzar en els anys que el museu ha estat obert i també en la passió que sent en Chevy per l'il·lusionisme i per la màgia. Moltíssimes gràcies, Dani Chicano, pel comentari. I quan falten 3 minuts per un quart de 9, comencem amb el repàs de les principals notícies del Baix Empordà. I és que hem de destacar que els embassaments del sistema Ter Llobregat han caigut per primer cop per sota dels 100 hectòmetres cúbics al llindar marcat per declarar la primera fase d'emergència per sequera. Per això el govern català ha convocat per aquest dijous 1 de febrer la Comissió Interdepartamental de Sequera per declarar l'emergència al sistema Ter Llobregat. Aquesta entrada en aquesta fase d'emergència per sequera afectaria concretament a 11 municipis del Baix Empordà. Què més en sabem, Paula?
Actualment les reserves es troben al 16,3%, però està previst que en els propers dies baixi al 16%. Amb les altes temperatures de la setmana passada van tenir un impacte rellevant en l'estat dels embassaments, apuntava Patrícia Plaja, portaveu del govern de la Generalitat, en una roda de premsa. Per això, des del govern han vist necessari convocar aquesta reunió extraordinària de la Comissió Interdepartamental de Sequera per declarar l'emergència al sistema Ter Llobregat. Segons dades de l'Agència Catalana de l'Aigua, el pantà de Sau se situa en el seu mínim històric, el 4,3%, tal com passa el pantà de Darnius-Boadella, que es troba al 12%, i el de Riu de Canyes amb un 2,9% de la seva capacitat. La resta d'embassaments continuen retrocedint, com el de Siurana, un 3,3%, la Llosa de Cavall, un 17,1%, o la Baells, amb un 20,9%. Només han estat 3 els embassaments que han registrat un lleuger increment respecte al consum dels últims mesos. El pantà de Foix, amb un 56,6%, Susqueda, amb un 21,2%, i Sant Ponç, amb un 27,6%. Al Baix Empordà, si finalment s'aprova aquesta mesura, serien 11 els municipis que entrarien en fase d'emergència. Entre ells serien Begú, Calonge i Sant Antoni, Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró, Mont-ras, Palafrugell, Palamós, Pals, Regencós, Santa Cristina d'Aro, Sant Feliu de Guíxols i Torrent.
Doncs veurem com ens acaben afectant aquestes mesures a les poblacions que entrarem en aquesta fase d'emergència, en principi demà dijous. I hem de destacar també que els Mossos d'Esquadra han detingut a Flaçà el presumpte autor del crim de la dona de Torroella de Montgrí.
Tal com va avançar ahir, el diari de Girona, el detingut és la parella de la dona que va aparèixer morta en un camí de la Gola del Ter. Els investigadors van localitzar l'home a Flaçà a 11:45 del migdia. Els Mossos estan investigant aquest cas com un crim masclista. El govern de Catalunya ha comptabilitzat aquest assassinat com un nou cas de violència masclista. En un comunicat, el Departament d'Igualtat i Feminismes ha remarcat que amb aquest ja són 4 les víctimes de violència masclista aquest any a Catalunya. El departament ha expressat el seu més sentit condol i escalf a l'entorn de la dona assassinada i els veïns i veïnes de la localitat. Cal recordar que aquest dilluns a les 7 de la tarda es va fer un minut de silenci a la plaça de la vila de Torroella de Montgrí en record de la víctima i reclamant justícia per l'assassinada que feia més de 10 anys que vivia al municipi. L'Ajuntament ha decretat 2 dies de dol, durant els quals la bandera de la casa de la vila onejarà mig pal. Cal recordar que el mateix dilluns el consistori torroellenc va anunciar que es presentaria com a acusació popular un cop s'hagi determinat l'autoria del crim. La víctima es va trobar diumenge en un vehicle en un camí rural proper a l'Estartit, a la zona de la Gola del Ter. La família havia denunciat la desaparició de la dona i van aconseguir localitzar-la després de rastrejar el seu telèfon mòbil. El jutjat d'instrucció número 3 de la Bisbal d'Empordà, encarregat de la investigació, va decretar secret de sumari. Segons el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, no hi ha denúncies prèvies registrades entre la víctima i la seva parella.
A més, també cal destacar que aquest dimarts al vespre els Mossos d'Esquadra van escorcollar el domicili del presumpte assassí per aquest crim. I és que els agents d'investigació, acompanyats de membres de la comitiva judicial, van entrar a l'habitatge on residia l'arrestat, que té 39 anys i que era parella de la víctima. És un pis que es troba situat al carrer Lleida de Palafrugell i els agents van entrar a l'habitatge cap a 6:45 de la tarda i van estar-s'hi aproximadament una hora a l'interior buscant proves del cas. I és que el detingut, que com dèiem havia estat atrapat a Flaçà, no va participar en l'escorcoll per recomanació de la seva advocada, ja que la lletrada va considerar que no estava en condicions per fer-ho. I per condemnar el crim masclista, segons ha informat el govern, el quart que ha tingut lloc a Catalunya aquest any, aquest dimecres al migdia s'ha convocat una concentració i un minut de silenci davant l'Ajuntament de Torroella de Montgrí. La consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, ja ha anunciat que hi assistirà. Veurem com acaba desembocant tota aquesta situació. I el nou hotel Aigua Gelida tira endavant, tot i les protestes dels ecologistes, i és que ahir al vespre es va fer al ple de Palafrugell l'aprovació inicial dels plans urbanístics que permetran construir un nou hotel entre Tamariu i Aigua Gelida. La proposta va tirar endavant, tal com es preveia, amb els vots del govern, Junts i Vox, i la negativa d'Esquerra i els Comuns. Una trentena de persones van manifestar el seu rebuig al projecte, que van estar convocades per Sos Costa Brava. Dani.
La proposta de planejament urbanístic la va defensar el regidor d'Urbanisme, Xavier Rangel.
Prové del planejament d'abans del 83, l'any 69, en el pla de Gelida i Cala Nostra. Va ser modificada en el planejament de l'any 2007, que incorporava una nova fitxa i uns nous usos, com eren el sector, els usos hotelers en el sector. Això en el planejament de 2015 es va consolidar aquest equip de govern, donat els usos que es plantegen i donat l'evolució de les negociacions que hi ha hagut amb la propietat relacionades amb el número d'habitacions, ha cregut bé portar avui l'aprovació inicial.
La portaveu d'Esquerra Republicana, Mònica Alcalada, reclamava estudiar retallar encara més l'edificabilitat de l'hotel.
Creiem que la qualitat aquí s'ha d'adequar respectuosament a les necessitats del nostre territori. I ara mateix considerem que aquestes característiques de projecte no són les que necessitem, i per això des del nostre grup nosaltres sí que els hi volem demanar o bé que ho deixem, ho retirem de l'ordre del dia del plenari, el treballem més i en parlem en posterioritat, o si no li farem un vot en contra.
I per part dels Comuns, Josep Ferrés va dir que els últims anys no s'havia fet res per evitar un projecte com aquest.
El pla general preveia que el planejament urbanístic per aquest hotel s'hauria d'haver resolt abans de finalitzar el 2021. A partir d'aquell moment es podia haver desclassificat sense dret a cap indemnització. Més ben dit, es podria desclassificar sense dret a cap indemnització. En canvi, es decreta una moratòria urbanística per inacció, ens trobem amb un pla de millora urbana, que crec que és un nom molt desafortunat per explicar un urbanisme que consisteix en situar un edifici a la carena d'una muntanya.
Junts, però, hi va votar a favor.
Sí, el regidor David Martín va argumentar que és un projecte que generarà activitat econòmica i que s'havia intentat minimitzar l'afectació al medi natural.
És molt important l'equilibri entre el dret de la propietat a fer allò que el POM li permet fer i que el projecte sigui racional i adequat a la situació i circumstàncies actuals. I pel nostre grup ho hem de valorar també des del punt de vista d'activitat econòmica. Tenim present que les places hoteleres generen molt més retorn que no pas les places d'habitatge d'ús turístic, per exemple. Però en tot plegat també hi ha un punt de coherència política i respecte als nostres electors. I és que nosaltres al programa electoral parlàvem de generació d'ocupació, de turisme de qualitat i de desestacionalització.
Una trentena de persones van manifestar el seu rebuig al projecte convocades per SOS Costa Brava.
I l'empresa Aquamarina Costa Brava, situada a Ullà, ha començat a omplir piscines amb aigua de mar com a resposta a la sequera que afecta la comarca. Aquamarina, que ja tractava, envasava i venia aigua de mar microfiltrada per diversos usos, ha iniciat aquest nou servei a causa de la falta de pluges i la necessitat de trobar alternatives a l'ús de l'aigua dolça. I és que aquest procés implica que el transport d'aigua de mar en camions cisterna de 24.000 litres des d'un punt de captació litoral empordanès directament a les piscines dels clients. Judit Puig, sòcia fundadora d'Aquamarina, explica que molts motors de piscines estan ja preparats per suportar aquesta salinitat de l'aigua de mar, que és significativament més alta que la de les piscines d'aigua salada convencionals. Actualment, la nova divisió de l'empresa, Aquamarina Pools, pot omplir entre 2 i 3 piscines al dia i serveix a les comarques de Girona i l'àrea de Barcelona. Ja han rebut més de 20 sol·licituds i la llista d'espera continua creixent amb demanda tant de particulars com de comunitats de veïns i negocis com hotels i càmpings. Puig destaca que l'aigua de mar és l'única alternativa viable en aquests moments de sequera i l'empresa ja està treballant per incrementar el nombre de camions cisterna. Afegeix que aquesta alternativa seguirà sent viable en el futur, ja que l'aigua de mar és un recurs abundant que ajuda a reduir la pressió sobre altres fonts d'aigua. També hem de destacar que els Mossos d'Esquadra van presentar ahir al matí en roda de premsa el mapa d'artefactes explosius sense explotar relacionats amb conflictes bèl·lics històrics localitzats a l'àrea TEDx NRBQ. La recollida d'artefactes s'ha dut a terme entre els anys 2012 i 2024. Carla.
La majoria de les intervencions de l'àrea TEDx a territori català estan relacionades amb conflictes bèl·lics del passat, com són les guerres de successió dels segles XVII-XVIII, la invasió napoleònica o guerra del francès, les carlinades i, en especial, la guerra civil espanyola. A més, durant aquest període, el cos de Mossos d'Esquadra també ha destruït 6.923 artefactes explosius. El nombre total d'artefactes localitzats a les comarques gironines és de 1.250, 20 al Baix Empordà, 631 a l'Alt Empordà, l'índex més elevat de tota la província, 365 al Gironès, 126 a la Garrotxa, 43 a la Selva, 8 al Pla de l'Estany i 49 a la Cerdanya. En total, a les comarques gironines s'han trobat 713 projectils d'artilleria, 77 bombes d'aviació, 205 granades de mà, 83 granades de morter, una granada de fusell, 157 espoletes, 10 bombardes, 3 coets i una mina. La suma de la troballa d'artefactes explosius sense explotar al conjunt de Catalunya arriba als 8.250 artefactes. L'any 2014 va ser l'any en què es va fer la recollida més gran d'artefactes sense explotar. Al llarg dels anys, a les comarques gironines, hi ha hagut 3 comarques, l'Alt Empordà, el Gironès i la Garrotxa, on s'han fet intervencions relacionades amb conflictes bèl·lics. A l'Alt Empordà, concretament a Roses, l'any 2001 es va trobar una mina d'úric de la Segona Guerra Mundial i l'any 2004 artilleria del segle XVI i XVII. L'any 2009, a Agullana, van trobar 976 artefactes procedents d'un polmorí de municions abandonat a 11 quilòmetres de la frontera francesa. L'any 2012, a Sant Julià de Ramis, al Gironès, es van localitzar 104 projectils d'artilleria. I fa 2 anys, el 2022, a la Garrotxa, en concret a les preses, es van trobar 27 bombes d'aviació catalanes de 12 quilos i 47 republicanes de 25 quilos.
I la nova deixalleria municipal de Calonge va entrar en funcionament aquest dilluns 29 de gener. I és que la deixalleria està situada al carrer de la Verema 9, al Parc d'Activitats Econòmiques. Què més en sabem, Paula?
Inicialment, l'horari d'atenció a les noves instal·lacions és de dilluns a dissabte, de 2:15 a 1:00 PM i de 4 a 7, i els diumenges de 11 a 1 i de 6 a 10 de la nit, durant la temporada baixa. En canvi, en la temporada alta, que serien els mesos de juny a setembre, l'horari serà de dilluns a dissabte de 2:15 a 1 i de 4 a 7, i els diumenges de 11 a 1 i de 4 a 10. Quan hagin passat unes setmanes de funcionament de la nova deixalleria municipal, l'Ajuntament de Calonge informarà sobre el mètode d'accés per utilitzar-la com a àrea d'emergència 24 hores 7 dies a la setmana.
Aquest mes de gener, Vincle ha iniciat 3 formacions dins el programa d'alfabetització Lletres per a tothom. Els cursos s'han començat a impartir a Calonge, Flaçà i Ullà. I per parlar-nos una mica més dels cursos, ens visita la formadora que els està impartint, l'Èlia Pagès. Bon dia.
Hola, bon dia. Què tal?
Clar, a mi el que m'agradaria preguntar és com va néixer aquesta iniciativa de Vincle i com s'instauren aquests 3 municipis?
Bé, de fet, Vincle és una entitat que va néixer el 2001 i va néixer doncs més en temes d'inclusió social i així, i desenvolupament comunitari. Llavors, els cursos aquests en concret van néixer l'any 2018, es van començar a fer. Clar, jo fa més o menys un any que estic treballant aquí, llavors una mica podríem dir que jo ja vaig entrar quan ja s'estaven impartint. Sí que és veritat que es fan altres cursos també a dins de Vincle, però aquests en concret, els que estic impartint ara, són cursos d'alfabetització, concretament, i es diuen Lletres per tothom, perquè són cursos molt específics, que són, per exemple, cursos amb un material concret que s'ha d'utilitzar, que es diu una maleta pedagògica, i que són doncs aquests materials que es consideren que són els necessaris per portar a terme aquesta alfabetització. Llavors, sí, com has dit ara mateix, n'hi ha 3 aquí per aquí a la zona, que són 2 al Baix Empordà, que són el d'Ullà i el de Calonge, llavors n'hi ha un altre a Flaçà. I res, fa alguns 3 setmanes que han començat.
I estaves parlant de la maleta pedagògica. A mi m'agradaria abordar una mica més aquest tema, esclar. Quins materials són els essencials per alfabetitzar aquestes persones quan parlem del català?
Bé, és veritat que jo penso que la paraula alfabetitzar, és a dir, que és un procés molt lent, evidentment, i que amb 3, 4, 5 mesos de curs no es poden fer miracles, no sé, saps? És bueno, a poc a poc. Però aquest material, bàsicament, doncs tenim algunes fitxes dels abecedaris, per exemple, bàsic, dels sons del català, no sé, per exemple, la C trencada, la doble S, la doble S, la doble R, i llavors tenim també moltes fitxes de vocabulari bàsic, no sé, de l'escola, del carrer, de l'hospital, coses que doncs en aquestes persones nouvingudes segurament és vocabulari doncs que necessiten ara mateix pel seu dia a dia. I llavors també hi ha doncs algunes altres làmines més il·lustrades per poder doncs comentar una mica el que hi ha.
Perquè quin és el perfil que fa servir aquests cursos? A quines persones va orientat aquesta formació?
Bé, doncs bàsicament són això, com he dit, cursos orientats a persones nouvingudes, persones migrades nouvingudes, que no estan alfabetitzades. És cert que a l'hora de la veritat ens trobem una mica amb casos diversos. Sí que tinc persones que no estan alfabetitzades i que per tant és més aquest treball enfocat, però també nosaltres sempre diem que ens agrada fer un treball molt personalitzat i mirar en cada cas, cada grup i cada persona quines dificultats o quines necessitats i interessos pot tenir. Llavors, la majoria sí que tinc molta gent que no està alfabetitzada, però també hi ha altres persones que potser fa més anys que viuen a Catalunya que estan alfabetitzades, però que tot i així necessiten aprendre català. És a dir, que poder saben llegir una mica, entenen una mica el que dius quan parles català, però evidentment encara els falta doncs molt de molta informació
o
molt de
bagatge.
Sí, exacte.
Clar, quantes persones hi ha, per exemple, en els cursos de Calonge, de Flaçà i d'Ullà ara mateix? Quants estudiants has de compartir?
El de Calonge sí que és com el que ja està més tancat i més definit, perquè són mares d'alumnes. Són dones d'origen marroquí, totes, que, doncs això, que algunes fa, no sé, la que menys potser fa 2 mesos, que és a Catalunya, i la que més potser fa 15-17 anys. però clar, hi ha nivells també molt de tot. Aquí som unes, són unes 22 dones, 22 dones, que també va canviant una mica, evidentment. I llavors, aquest és el grup més nombrós dels que he tingut fins ara. I llavors, els altres cursos, depèn, alguns, per exemple, a Flaçà som unes 10 alumnes, 8, 10, 12, i a Ullà ara s'està afegint més gent darrerament, però més o menys rondem els 12, 15. Evidentment, també, al final, són és a dir, no sempre hi ha la mateixa gent, va variant molt també el nombre, però sí que més o menys el nombre és aquest de gent.
Perquè quan una persona arriba a voler estudiar català, com ha d'accedir, per exemple, als estudis que proposa Vincle, en aquest cas, en aquests municipis de la comarca?
Bé, això són cursos que imparteix Vincle, però que estan organitzant, doncs, per exemple, els d'Ullà i els de Calonge pel Consell Comarcal del Baix Empordà. Són cursos subvencionats per la Generalitat. I llavors, en el cas de Flaçà, per al Consorci de Benestar Social Gironès Sal. Llavors, generalment són persones, doncs, que a través de serveis socials o així arriba aquesta necessitat, no? En aquestes entitats, en aquestes organitzacions, arriba aquesta necessitat, i llavors, segons com es va configurant, doncs, es mira a quins llocs fa més falta un curs d'aquestes característiques o una formació d'aquest tipus.
I com estan anant aquests cursos en aquesta zona del Baix Empordà, també de comarques gironines? Com s'estan desenvolupant? Com és una classe a l'hora de fer aquest curs?
Bé, el de Flaçà va començar fa dues setmanes. Els altres dos, els d'aquí al Baix Empordà, sí que van començar fa una mica més. Sí que és veritat que les primeres setmanes normalment és una mica també de trobar-se, perquè, com he dit, cada persona i cada grup és diferent, i potser una alfabetització a Flaçà no és el mateix que una a Calonge. Els grups tampoc són els mateixos, el context de cadascú. També potser hi ha persones que treballen de X coses, etc. No? I en el cas de Calonge, per exemple, que és potser el més potent, perquè també som més persones, el faig en una escola, aquest curs. És un curs que es fa de tardes, i mentre els nens són a l'escola, que és de 3 de la tarda, 4:45, doncs 4 dies a la setmana es fa aquest curs. Llavors, aquest potser és com el més xulo, en el sentit de que jo vaig a l'escola on els mateixos fills de les alumnes em van, i llavors una mica també, doncs, veig alguns d'aquests fills, etc, i és com més el context, veig més el context familiar. I aquí sí que potser és més enfocat. Aquí sí que és on potser hi ha més dones que estan alfabetitzades, tot i així no totes, però sí que és més enfocat una mica, doncs, en temes socials, de la societat, de temes més pràctics per elles.
No tan específic, per exemple, d'una fe que estigui enfocat cap a una feina, per exemple, no ho sé, hotelera, posessin.
Exacte. Sí, exacte, és a dir, aquí sí que és tot més temes d'escola, també, no sé, per exemple, si els seus fills tenen deures, doncs que els puguin ajudar, també els fills a vegades les ajuden a elles amb temes de llengua. Llavors, als altres llocs sí que és més enfocat a l'alfabetització com a tal, i és una mica començar, doncs, per les lletres, per el so que emeten les lletres, etc. Però tot i així, bastant bé. Ara sí que, com deia, els cursos es comencen a ja configurar bastant més, i entre ells també és xulo veure com persones que fa poc que estan aquí, que són d'orígens diversos, doncs s'ajuden entre elles, no? Perquè al final a les classes, com que tots, la veritat és que tots s'impliquen molt i tots tenen ganes, doncs s'ajuden molt entre ells.
Perquè, esclar, jo el que em pregunto és, una persona nouvinguda ha de tenir ganes d'aprendre l'idioma d'aquí per poder cursar tots aquests cursos i, a més, com deies, ajudar a altres que acabin d'arribar?
Sí, la veritat és que fa il·lusió també, no? Com veus, al final aquí a Catalunya molta gent o tothom en castellà t'entén, i tothom, és a dir, per molta gent el més fàcil potser és arribar i quan amb el castellà, que hi ha persones que ja el saben, més o menys ja van fent. Per tant, jo sempre dic que la il·lusió o el fet de voler estudiar català o de voler aprendre també català, doncs encara és un punt més. Sí que és veritat que, a més, quan fan aquests cursos, quan acaben aquests cursos, nosaltres des de Vincle els donem un certificat amb les hores. Nosaltres fem cursos de 120 hores, llavors els donem un certificat amb les hores que ells fan. I llavors aquest certificat, doncs, els pot ajudar, per exemple, en temes d'acollida o així, en el certificat, Perquè hi ha una cosa que es diu certificat de primera acollida, no? Que és un certificat doncs, que obtens fent X hores de llengües, llavors has de tenir coneixements laborals, coneixements, doncs, per exemple, de l'entorn. I llavors, quan obtens aquest certificat, doncs és com sempre és favorable en tots els tràmits, per exemple, d'estrangeria que s'hagin de fer, és un certificat que ajuda. Llavors, nosaltres amb aquests cursos, doncs, d'alguna manera proporcionem o donem més, sumem més hores per obtenir aquest certificat. Llavors, també hi ha molta gent que està motivada per això, no? Per poder, doncs, obtenir-lo, per poder, doncs, facilitar-li una mica les coses aquí, que sempre és molt difícil quan s'arriba.
I suposo que també és un avantatge a l'hora de trobar feina, perquè vulguis o no, sí que hi ha molts llocs en què el castellà és l'idioma necessari per treballar, però també, sobretot aquí a la comarca i també a comarques gironines, és important saber una mica de català.
Sí, totalment. De fet, jo sempre els dic que al final, evidentment que en castellà doncs, poden moure's, però català sempre és un punt afegit, no? Un punt a favor, i de cares a buscar feina, com bé diu, sí, per aquí, el fet de saber català una mica, encara que sigui, o entendre'l, doncs sempre suma una mica de punts, i llavors sí. La veritat és que jo estic contenta, els alumnes en general estan tots molt... És a dir, noto que estan com motivats, no sé, hi ha alumnes, per exemple, molt joves que tinc que en només 3 setmanes ja comencen a parlar i a dir coses i dic, ostres, d'aquí a final de curs, déu-n'hi-do. Sí, jo crec que tenen moltes ganes.
És clar, perquè el català no és una llengua senzilla per a aquells que l'han d'aprendre des de zero i més arribant a, no ho sé, posem fa pocs mesos o fa una gran quantitat d'anys que s'és aquí i no s'acaba d'aprendre aquesta llengua. És clar, com és aquest procés d'entrar en contacte amb una llengua com el català?
Bé, és diferent també si són persones potser que tenen el castellà com a llengua materna, llavors hi ha moltes coses que les entenen, doncs per context, etc. O si són persones que venen d'altres llocs que no hi ha cap, és a dir, que no hi ha llengües que s'assemblin, sí. No? Per exemple, ahir que vaig anar al vespre al curs d'Ullà, em va venir una família de Colòmbia que feia 10 dies que havien arribat, 10 dies.
Ostres.
I estaven una mica encara superats per la situació, perquè és que jo m'imagino arribar aquí i al cap de 10 dies ja et poses a fer un curs de català, que està superbé, però alhora penso, és que també necessites com un procés d'assimilació, no es pot fer tot així alhora. Llavors, jo sempre intento doncs, que sigui a poc, deixar-los parlar amb ells, a veure què els hi surt també, encara que sigui una mica en català, una mica en castellà, o una mica amb la seva llengua, i a poc anar fent. També jo tota l'estona els parlo en català, a poc, però tota l'estona els parlo en català, perquè així doncs, es vagin familiaritzant, i sempre els dic que qualsevol cosa jo ho repeteixo, però jo sempre en català. I també els dic que intentin, per poc que puguin, amb les persones que tenen al voltant, dir-los també que els hi parlin en ells català, no? Perquè sí que en general hi ha un problema, jo crec, que és que tendim a parlar castellà.
Clar.
A les persones que intuïm que potser venen de fora o que fa poc que són aquí, i això doncs no ajuda que ells puguin practicar-lo, no? Tinc els alumnes que m'han dit, és que només practico català a classe, perquè a fora no tinc opcions, ningú em parla català, llavors jo sempre els dic que a més, per poc que pugueu, intenteu que les persones de confiança o les persones que més o menys en el vostre dia a dia,
sí,
us parlin una mica català i així aneu practicant.
Clar, és el drama del català ara mateix, que vas a tot arreu i l'únic que sents parlar.
Exacte.
És castellà, i a la mínima es tendeix a canviar la llengua, per exemple, quan et donen una resposta en castellà, es canvia.
Sí.
Clar, tota aquesta lluita, entenc que des de Vincle també és un puntal important, no?, a l'hora de fer aprendre el català a persones nouvingudes que vulguin també aprendre aquesta llengua, no?
Sí, exacte. És a dir, jo penso que és un dels principals problemes també que tenim, no? O sigui, ara mateix la defensa de la llengua penso que és superimportant, i poder fer aquests cursos, adreçar-los a gent nouvinguda, que està superbé, perquè realment és supernecessari. Jo a vegades els dic és que potser no som suficientment conscients, no?, de la importància que té doncs, aprendre català en aquests moments, perquè elles em diuen, és que els nostres fills, per exemple, les noies de Calonja, no?, parlen castellà tota l'estona, no?
Esclar, la lluita entre els joves,
sí,
també.
I són fills petits que han nascut aquí, alguns, que ja han nascut aquí, però tot i així, doncs sí que costa molt. I és veritat això que dius, que sempre es tendeix molt doncs, a de seguida canviar, no?, la llengua, etc. No sé, jo per això sempre intento... En elles també els hi costa, perquè, per exemple, les persones, potser hi ha persones que fa 10 anys que són aquí i parlen castellà, i jo els hi dic, és que és molt complicat per elles també, i em diuen, és que no em surt. És a dir, estan tan acostumades a parlar castellà, clar, i que en castellà tothom les entén, no?, que sí que m'entenen bastant en català, però jo els dic, sí, ja ho sé, dic, però estem aquí, dic, fem l'esforç, ja sé que us costa, però fem l'esforç de parlar català, encara que sigui aquesta hora i mitja de classe. Però sí que és veritat que molt sovint els haig de, a mitja frase els haig de dir en català, perquè elles, jo crec que ho tenen assimilat com el castellà i ja els hi costa realment moltíssim. Sí. Mm-hmm.
Vull dir, és el que passa, que és això, que és més còmode, potser, sí, per elles, i ells parlar en castellà, perquè és la llengua amb la que, per exemple, porten 10 anys parlant aquí.
Exacte, sí. Sí, al final també amb la família, no? Si són persones que també han vingut aquí en família, doncs també, evidentment, parlen amb la seva llengua, mm-hmm, i llavors passa això, doncs que no cal. Llavors, per això penso que està molt bé doncs, que s'estiguin fent aquests cursos, perquè ja no és només això, temes d'alfabetització, sinó també socials, de l'entorn, no? D'explicar, per exemple, on vivim, no sé, jo també, per exemple, la setmana passada els explicava tot el tema de més geogràfic, no? De a quina comarca estem, o a comunitat autònoma, clar, tot això ho desconeixen i són coses també que importants. Està bé que sàpiguen doncs, allà on són i què tenim al voltant, quin territori, quines llengües, etc.
Suposo sí. Que també, a part d'aquesta alfabetització en català, també descobrir una mica la nostra cultura catalana.
Exacte, sí, sí, és que és això. És a dir, al final és una mica el global de tot, perquè no és només aprendre a parlar català, vull dir, només aprendre a parlar també es necessita doncs, una mica d'això de conèixer l'entorn, de conèixer les tradicions, una mica també... la diversitat alhora que hi ha aquí una mica tot.
I ja per anar acabant, el que m'agradaria saber és sobretot aquests cursos que encara hi ha a Calonge, a Ullà i a Flaçà, encara és possible que alguna persona s'hi apunti, que pugui accedir a aquests cursos?
Sí, el de Calonge em sembla que no, perquè ja som
ja limitat,
22, no? Sí, i hi ha més gent, no. Però sí que els altres dos encara hi ha obertes inscripcions, perquè això van començar fa 2-3 setmanes i encara hi ha places per si algú volgués venir-hi, sí.
I què haurien de fer per apuntar-s'hi a una pàgina web, entenc, no?
Sí, o contactar amb el Consells Comarcals o amb serveis socials, per exemple, del seu poble, i llavors suposo que els poden derivar doncs, als llocs, perquè per exemple aquí es fan a dos llocs, no el vaig a Empordà, mm-hmm, però entenc que sí, que posant-se en contacte doncs, ja els hi farien arribar a la persona que pot gestionar les inscripcions.
Doncs deixem això apuntat. Moltíssimes gràcies, Èlia Pagès, per aquesta visita i per explicar-nos una mica més què és Vincle.
Moltes gràcies a vosaltres.
Bon dia a tothom. Avui som a Soc Natural, una herboristeria familiar fundada l'any 2010, que es dedica a la venda de productes naturals tals com infusions, tés, rooibos, herbes remeieres i productes naturals derivats de l'herboristeria. El juny del 2020 van obrir la seva primera botiga física aquí a la Bisbal d'Empordà, a la plaça Jacint Verdaguer número 2. Bon dia, Vanessa, què tal?
Bon dia.
Gràcies per obrir-nos les portes tan aviat avui i poder-nos explicar una mica què teniu per aquí, perquè ara aquestes dates que estem, que hi ha el fred encara i tothom doncs, agafa refredats, tos seca, tos amb mocs de totes menes, també des d'un mos un glob volem intentar doncs, donar alguns consells per menjar o rosegar o xuclar o beure. I per això som aquí, a Soc Natural. D'on va sortir aquesta inquietud per l'herboristeria? Com van ser els inicis de Soc Natural?
Bé, doncs nosaltres vam començar així una mica com a hobby, fent fires. La meva exparella i jo, juntament amb la meva germana i el meu cunyat. Llavors teníem una paradeta petita de 4 herbes remeieres i algun ungüent que fèiem nosaltres. I bé, va sortir des d'aquí, Llavors la meva germana i el meu cunyat van quedar sense feina, ens hi vam posar una mica més, la meva exparella s'hi va posar encara més, jo encara treballava, llavors vaig deixar la meva feina per acompanyar, no?, doncs aquest projecte familiar, i des del 2010 que estem pedalant fent fires artesanes, i a partir de la pandèmia va ser quan ens van tallar totes les fires per fer.
Sí.
I vam decidir obrir la botiga.
Ah, ok. Perquè, o sigui, vosaltres, la pandèmia també
ens va obrir una porta.
Us va obrir una porta en aquest aspecte.
Sí, sí, perquè, bueno, realment nosaltres sí que havíem pensat alguna vegada d'obrir una botiga, però, bueno, va ser la pandèmia el que ens va empènyer a buscar un local i a obrir una botiga física com a mínim per poder treballar.
I estan aquí en aquest espai, que hi ha una mica de tot, com podreu veure en el vídeo quan ho pengem aquí a Ràdio Capital, i és que vosaltres fèieu fires, no? Entenc que no mercats, fires molt fires, puntuals.
Fires artesanes, bé, doncs les de la proximitat, i llavors a poc a poc la gent ens va anar coneguent i ens van anar convidant a participar a fires més allunyades del nostre territori i més conegudes, més grosses, i així ho vam fer, no? Llavors, ara estem participant a la Fira Medieval de Vic, a la fira, doncs, ara que ve la Candelera, anem a Molins de Rei, que és una fira molt i molt coneguda a tot Catalunya. Llavors, doncs, nosaltres vam començar amb els tés i les infusions.
Que tenim aquí.
Que tenim un obrador amb registre sanitari a Palamós, i és on envasem tots els nostres productes. Aquests són els productes Soc Natural. Llavors, evidentment, a la botiga
una mica hem de
tenir
de
una mica més de complement.
Per complementar-ho.
Sí. I,
aquestes herbes d'on venen, més o menys? La gran majoria són catalanes, són de la zona?
Les herbes remeieres poden ser de la zona, perquè són les que nosaltres tenim aquí en boscos mediterranis. El que passa que aquí no hi ha cultiu de te, no hi ha cultiu de rooibos, el rooibos ve de Sud-àfrica.
Quina diferència hi ha entre el te i el rooibos?
El te és una planta, té contingut de teïna, el rooibos és un arbust, un altre tipus de planta, i no té contingut de teïna. Llavors, el te es conrea molt Xina, Japó, Índia, Pakistan i tota aquesta zona, i el rooibos, per exemple, és de Sud-àfrica. L'hibiscus, que és una flor,
sí,
hi ha molt de cultiu a l'Àfrica subsahariana. Llavors, la majoria d'hibiscus ve de l'Àfrica subsahariana o d'Egipte. I llavors hi ha les herbes remeieres, tipus camamilla, farigola, romaní, que això sí que ho tenim per aquí, els nostres conreus mediterranis, i n'hi ha d'altres, doncs, que venen de la resta de la península.
I quines propietats tenen aquestes, les remeieres, per exemple? Algú que no,
clar, tindríem,
no en sàpiga res.
Tindríem plantes digestives, tindríem plantes de neteja hepàtica, plantes respiratòries... Bé, hi ha un munt de beneficis en les plantes, cadascuna és les seves, no? N'hi ha que serveixen per netejar els ulls, n'hi ha que serveixen per...
Entenc que amb gases i...
Sí, diferents,
o compreses.
O banys, sí, banys oculars, begudes, inhalades, bafos...
I aquestes èpoques, no sé si noteu un excés poder de més afluència per aquí, amb tot això dels refredats i aquestes malalties respiratòries, què és el que s'emporta més la gent, que així a nivell general?
Hi ha de tot, clar... Penseu,
encara que no siguin
herbes,
eh?
Sí, penseu que cada vegada hi ha més la tendència del producte natural quan la dolència no és greu,
sí,
no? Llavors, quan una persona es comença a trobar malament, el que fa és buscar un producte natural, aviam si amb el natural passem, no? Llavors, tenim des de xarops per la persona que ja està refredada i té tos irritativa o que no acaba de fluir la mucositat, doncs ens venen a buscar xarops, el que és més preventiu, i ens venen a buscar per pujar el sistema immunològic.
Això abans de...
Abans de refredar-se, exacte. O, per exemple, jalees reals, que ara també, doncs, és molt bona època perquè estan vitaminades i tenen vitamina C o equinàcia.
Perquè això, per exemple, per fer el preventiu, diguéssim, és important fer-ho, el que se'n diu el canvi estacional.
Exacte.
Que jo l'altre dia llegint vaig veure que per combatre tot el tema aquest de tardor, hivern, el canvi estacional, no sé si ho vaig mirar bé, és cap allà a l'agost, a finals d'agost, diuen.
Sí.
I clar, finals d'agost, que encara estàs allà amb les terrasses, el hi-ha-ha, o beure la cerveseta, el vi blanc, el que sigui, fer alguna cosa així, sembla que no s'hi adigui, no, poder.
Sí que és veritat que també pensem, des del gremi, no?, que sí que el canvi estacional seria a finals d'agost, perquè abans la fred començava a mitjans de setembre.
Exacte.
Ara la fred ens comença a mitjans de novembre.
Per tant, tot s'ha de retrasar un pelet, no?
Jo penso que tot ve una mica més tard, i llavors començar a fer una tanda de productes per pujar el sistema immunològic es podria fer a l'octubre tranquil·lament, i a la primavera, doncs, igual, no? La començaríem abans, la començaríem al març, i ara la podem fer tranquil·lament, doncs, o bé al febrer, perquè al març ja fa calor.
O sigui, apuntem-nos això, que d'aquí a poc ja haurem de fer...
Ja haurem de començar el de primavera.
I aviam, coses que hem vist que teniu infusió, efecte cannabis, això encara la teniu per aquí? Encara?
La tenim aquí.
Què ens aportaria això?
La infusió de cannabis fa uns 5 anys, 4 o 5 anys, portava un 0,02% de THC. Llavors això, Sanitat va fer una revisió i ens ho va treure. No ens ho va treure nosaltres, perquè nosaltres no fem la combinació, sinó que aquesta combinació la comprem a un herbolari majorista que fa aquestes barreges, no? I li van fer treure. Llavors, és una infusió relaxant, però era relaxant pròpia de la melissa que porta, no d'aquest 0,02% que compteu que amb una culleradeta de 5 grams
poca cosa.
Hi havia tan poca cosa, però sí que és veritat que hi havia aquest petit percentatge. Ara no hi és, però no li hem canviat el nom, perquè la gent que la coneix li funciona igual, li va bé igual i la relaxa igual. Per tant, li hem deixat la infusió de cànnabis i porta aroma de cànyam.
Va, i més o menys fa el mateix.
L'aroma de cànyam és un aroma, el que fa relaxar és la melissa que porta dins.
Ok. I productes de cosmètica natural, també teniu alguna coseta?
Sí, sí? Tenim cap aquell costat d'allà.
Anem-hi.
Nosaltres apostem molt per la Casa Giura, que és un laboratori de Calonge, i és una empresa també familiar, la qual té molt de renom i els seus productes són molt i molt bons, de molta qualitat, amb certificat ecològic. Llavors, doncs, com que apostem per al producte pròxim, tenim aquesta gamma de productes, no hi són tots, no?, del seu catàleg,
tenim
però sí els que...
Gel, shampoo,
sí,
llet corporal, shampoo al romaní,
cremes facials, els olis de massatge,
mosquina...
Sí. I llavors també li donem una mica de benvinguda a les cremes facials d'aquestes altres marques, perquè hi ha gent, doncs, que aquesta textura, doncs, no acaba d'agradar, i com que hem d'agradar una mica a tots els públics,
alguna altra cosa,
hem de buscar alguna altra proposta per satisfer a tothom.
Què més tenim aquí? Hem vist aquelles mels que són d'uns bons amics que vam anar a visitar ja fa un temps.
Sí, la
perquè, mel, a més,
entre serres.
Mel entre serres de Casavells, ho dic bé?
De Casavells,
de Casavells.
Sí.
I a més que en tenen una gran varietat. Vull dir, no he conegut, no sé, pràcticament a ningú que en tingui de tantes classes.
Mm. Sí, sí, treballen també, doncs, això, no? Treballem en proximitat, la gent els coneix, ens venen a buscar la mel aquí, el que no pot anar fins a Casavells, no?
I la mel, al final, també és un bon preventiu per,
sí,
per aclarir la gola, per pujar una mica les defenses.
Sí, la veritat que té molt bones propietats i hi ha molt de consum de mel, de vegades més del que ens pensem.
Sí, no?
Sembla que no, i sí, sí, hi ha molta gent que consumeix mel.
Després també tindrem alguna cosa ja una mica més Vull dir, per les llamineres i els llaminers,
sí,
no?
Sí, aquí tenim una part de producte d'alimentació. Sí que és veritat que cada vegada l'estem reduint una mica més, perquè hi ha moltes grans superfícies que tenen, no? Hi ha molta més competència. Llavors aquí tenim res, quatre cosetes que els clients ens demanen. Algun producte sense gluten, algun ric en fibres... bé, no? Aquestes, uh-huh. aquestes pastes són sense gluten, alguna galeteta doncs, que és d'espelta i no hi ha tant de blat, poca cosa, perquè sí que és veritat que nosaltres no ens dediquem a l'alimentació. Aquí a la Bisbal hi ha una botiga, el Molsa,
sí.
que es dedica a l'alimentació ecològica,
sí.
i llavors allà tens molta més varietat i bé.
Per tenir això un...
És per tenir un complement
més. Una mica de rebost.
Sí, però no massa.
I molt bé, si et sembla, ja anirem acabant. Aquí a la nostra secció, que d'un mos un glob aquí a Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i també en emissió a Ràdio Bisbal, per tant, ens sent molta gent. Sempre tenim, al final, un apartat que es diu grans vins a petits preus. Aquí no hi ha vins, però, pita, ho adaptarem. Grans xarops de la tos, què tens? Algun xarop de la tos que ens puguis recomanar per aquests dies?
Algun xarop per la tos?
Aviam.
Tindríem aquests dos, són com els top venta. Aquest agrada molt perquè porta l'aloe vera, la llimona, la farigola, el saúc, l'eucaliptus, el pi i el llantem, que és un antitussiu, que ajuda molt a aquesta tos irritativa, pesada,
això
que quan
patir,
ens posem al llit, sempre fem el concert.
I aquest és la marca...
Aquest és Herbetom de Bioserum.
Herbetom de Bioserum.
Sí, és el Respir i funciona molt bé per suavitzar tota aquesta part respiratòria.
Herbetom...
I el bronquitoran, que és una planta, és un xarop de plantes també, enriquit en vitamina C, i aquest ens fa fluidificar la mucositat i quan tenim moc agafat també ens ajuda a expectorar.
Bronquitoran.
El bronquitoran.
I això què es pren abans d'anar a dormir i quan t'aixeques?
Aquests són dos preses i aquests són tres preses. Matí i vespre, 10 mil·lilitres, i aquest 10 mil·lilitres matí, migdia i vespre.
Molt bé, doncs recomanació feta, ja sabem, tenim un altre punt de venda i a més doncs, que tracten els productes d'aquesta manera tan fantàstica aquí, a Soc Natural, a la Bisbal d'Empordà i amb la Vanessa. Moltíssimes gràcies pel teu temps.
Gràcies i us animo a que vingueu, si voleu algun dia tastar algun te, alguna infusió de Soc Natural, doncs aquí en tenim una gran varietat
i
que també són molt preventius i molt depuratius i ens ajuden
ens anirà bé per tot.
Sí, a la salut.
Molt bé, merci.
Gràcies.
Vagi bé.
Bon dia, merci. Bon dia.
Primeres hores del matí de dimecres, en presència d'alguns intervals de núvols, també la formació de boires o boirines, especialment en zones enclotades del Baix Empordà. La segona meitat del dia tindrem més estones de temps assolellat i la temperatura es mourà entre els 4 graus de mínima i els 16 de màxima. Demà la temperatura diurna puja fins a fregar o poder superar els 20 graus i es poden repetir boires o núvols baixos tant a l'inici com al final del dia.
I abans d'acomiadar-nos en aquest supermatí de dimecres 31 de gener de 2024, us fem un petit repàs dels titulars que hem de destacar avui, i és que 11 municipis del Baix Empordà podrien entrar en fase d'emergència per sequera aquest dijous. A més, hem de recordar que han detingut a Flaçà el presumpte autor de la dona assassinada a Torroella de Montgrí, i finalment que el nou hotel d'aigua gelida tira endavant tot i les protestes protestes dels ecologistes. Nosaltres ens acomiadem aquí d'aquest supermatí que hem fet de manera conjunta Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i que també s'ha emès a Ràdio Bisbal. Us volem tornar a donar les gràcies per escoltar-nos com cada matí i esperem que comenceu el dimecres amb molta energia, moltes ganes, que gaudiu d'aquest temps anticiclònic que aparta una mica aquestes pluges que tanta falta ens fan avui dia a la comarca, també a comarques gironines i en general arreu de Catalunya, per que ens farien sortir, suposo, una mica més d'aquesta fase d'emergència que estem a punt d'entrar. Igualment, ens acomiadem, ens tornem a trobar demà al matí a les 8, com cada dia. Adeu, adeu.